Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Estem a Ràdio Valira. Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Estem contents?
Bueno, doncs sí.
És que va guanyar el Barça.
Quin gran partit. Hòstia, tu, quin gran partit.
Ahir volia que guanyés el Barça.
Sí, sí. Mm. Més que res, perquè si hi ha un tio que no aguanto, no suporto, és el senyor Luis Enrique.
Ai, pobre.
Luis Enrique, que va per aquests mons de Déu.
No l'entens.
Que no l'entenc.
Ai, Déu meu, doncs
que
sí.
Que no l'entenc, Candela. Mira, no m'estiris de la llengua.
No t'estiraré res, jo, a les orelles.
Vaya
quan sigui el teu aniversari.
Vaya personatge. Bueno, mira, parlant de personatges, també el Mono Burgos, que es va cobrir de glòria.
El Mono Burgos.
El Mono Burgos, a veure si també amb ell el veiem un dia d'aquests semàfor fotent ballassades.
O venent Kleenex, no?
O venent Kleenex. Exacte. Bueno, en fi, lamentable, el senyor Burgos, que sincerament espero que es prenguin mesures dràstiques i que deixi de fer les seves gracietes.
De vegades es vol fer el graciós,
sí.
No ell, molta gent.
Molta gent.
També nosaltres, no?
Molta gent.
I la pifiem, no?
Molta gent, sí.
Faltant
sí.
El respecte als altres, cosa
que no, cal.
No pot ser.
No cal.
De respecte, bueno, i tot això en parlem amb la Laura Tallarès, perquè avui tenim l'ànima, l'espai de psicologia.
Doncs molt bé, escolta una cosa, ja que estàvem parlant d'aquest grandíssim partit, jo crec que un dels millors partits, per no dir el millor partit del Barça en els últims anys, però vaja, dir que ahir precisament aquest partit entre el Paris Saint-Germain i el Barça el van veure 946.000
espectadors.
Tot i que a vegades
i espectadores
va superar aquesta,
el milió,
aquesta xifra. Bé, també hem de dir que ai, porta una bona
ai,
ratxa
ai, sí.
En aquest cas l'Anna Rosa, que de moment doncs, sempre estava per darrere de les Sonsoles.
Clar. Deu ser pels temes que dèiem, ja ho dèiem ahir, que toca, no?
Home, sobretot tota la qüestió
el aquesta Sancho.
De Daniel Sancho, que hi ha un desplegament allà que sembla que... Bueno, en fi. Bueno, total, que ahir, per exemple, hi haurà Sonsoles 826.000 espectadors i Tardear un segon rècord, en pocs dies, 942.000, però sense superar el milió ni l'una ni l'altra. Per altra banda, també dir que a 4, i aprofitant doncs, que Pere Aragonès havia anat a que se n'enfotessin d'ell al Senat, tot i que va guanyar, va aguantar estoicament, però clar...
Té un bon mestre, eh?
Era Pere Aragonès contra tot el PP, tota la plana. Sí. Bueno, doncs li van fer una entrevista a 4 i van haver 646.000 espectadors que van veure aquesta entrevista. I ara, dos de cinema.
Aquí Bridget Jones, diosa del amor desenfrenado con un hombre muy malo entre mis muslos. ¡Mamá!
Renée Zellweger, que tornarà a interpretar una vegada més a Bridget Jones amb el que serà ja la quarta pel·lícula. Torna de la mà de Hugh Grant i Emma Thompson. Universal estrenarà la comèdia romàntica als Estats Units a través d'una plataforma
sí.
Que es diu Peacock. Serà el dia de Sant Valentí, però del 2025, clar, perquè aquest ja l'hem passat, eh?
Evident.
En la resta de països s'estrenarà en els cinemes. Si es fa un recompte de les tres pel·lícules actuals de Bridget Jones, han recaptat més de 760 milions de dòlars en taquilla internacional i la cinta s'ha convertit en un emblema per la cultura britànica.
Sí, senyora. Doncs ja ho sabeu, la quarta part, la quarta pel·lícula, en aquest cas, de Bridget Jones. I ara una altra pel·lícula que està preparant el gran Pedro Almodóvar i que es diu concretament L'habitació de al lado.
Sí.
Bueno, aquesta pel·lícula comptarà, si no hi ha cap contraordre, amb Anya Taylor-Joy. Qui és? Mirin, per exemple, ha fet moltes pel·lícules.
Sí. Una sèrie. I una... Que és on la vaig conèixer.
Molt bona sèrie, molt bona sèrie. És la protagonista de Gambito de Dama.
Escacs, recordeu?
Sí.
Sí, molt bona, eh?
Molt bona, cert, molt bona.
També està a la segona part de Dune.
Sí, i una llarga llista de pel·lícules molt actuals, on està aquesta noia, Anya Taylor-Joy, que podria, com dic, participar a la propera pel·lícula de Pedro Almodóvar, tot i que encara no és oficial. L'actriu, doncs, formaria part d'aquest repartiment de la pel·lícula L'habitació del lado. Pedro Almodóvar porta ja mesos treballant en aquesta producció i vol anar un pas més enllà i s'atreveix a fer-ho per primera vegada, és dirigir un llargmetratge en anglès.
Amb el pas del temps s'han anat desvetllant varis detalls d'aquesta cinta, com el paper de protagonistes, Tilda Swinton, Julianne Moore, a més de comptar amb d'altres noms com John Turturro o Alessandro Nivola. Sembla ser, no sé si seria la banda sonora...
No.
O interpretació...
A veure, ella ja ha fet alguna interpretació dins del món de la cinematografia.
Parlem de Dua Lipa.
Exacte. Sembla ser que Dua Lipa podria també formar part d'aquest repartiment realment important, no? Però ja és que Pedro Almodóvar s'ha convertit en un dels grans directors, ja no solament espanyol, sinó a nivell mundial. I es veu que no fa gaire... van estar junts tant Dua Lipa com Pedro Almodóvar
parlant de la jugada.
Parlant de la jugada de Gambito de Dama.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Un dia més tenim amb nosaltres a la Laura de Llarès. Què tal, Laura, com estàs?
Què tal, com estem? Moltes gràcies.
Estem bé, aquí preparats per escoltar-te de nou en aquest espai que anomenem Ànima, dins del Passeu sense trucar, i que avui vol parlar-nos d'un tema del qual potser molts de vosaltres en teniu a casa, o en teniu a casa dels vostres pares, o us han cuidat dels i les cuidadores... que han de ser una gent molt ben preparada psíquicament, Laura.
Sí, de fet, parlem a nivell personal, no?, de que ens pot tocar en un moment de la nostra vida cuidar alguna persona, però també dels professionals de la salut, no?, metges, infermers, terapeutes, auxiliars i cuidadors experts, no?, que basen la seva feina en estar a càrrec d'altres persones que són dependents. Normalment els col·lectius de persones que poden necessitar, no?, que es tingui cura d'ells, doncs solen ser padrins, i aquí doncs qui més qui menys s'hi troba, no?, en un moment donat.
Sí.
També persones amb discapacitats o persones senzillament malaltes, no?, amb malalties més o menys llargues. Què passa amb aquest col·lectiu? Que tenen en comú, una, que hi ha un patiment al darrere, perquè si parlem de padrins... El fet de veure com degenera el teu cos, no?, o de no tenir totes les funcions com sí que les tenies abans, doncs ja genera un patiment, genera un malestar, però també si parlem de discapacitats, discapacitats de tot tipus, intel·lectuals o físiques, també hi ha un patiment al darrere, no? I això el que fa és necessitar moltes cures, no? I també canvis en l'estat anímic de la persona. Per tant, quan ens trobem en la situació de que hem de cuidar a una persona amb aquestes característiques, se'ns posa bastant a prova tots els nostres recursos, no? La paciència, l'estrès, a l'afrontar situacions que seran complicades, no? Tot això, al final, quan s'allarga en el temps, doncs genera dos grans problemàtiques. La primera és el que s'anomena fatiga per compassió, que seria un burnout encarat, no?, cap al tema de cures. I la segona, que també és bastant important, és la fusió que pot donar-se amb el rol de cuidador. Anem a explicar una miqueta millor.
Sí, a veure,
aquesta fusió és quan jo perdo la meva identitat i adopto únicament el rol de cuidador, no?
Sí.
Què passa amb això? Que la meva vida acaba perdent sentit si no estic cuidant d'una altra persona, no? I això es veu molt, per exemple, amb persones que han estat cuidant membres de la família o fins i tot la parella, no? que han passat per un procés de malaltia llarg i que al final doncs, aquella persona acaba traspassant. El que es veu molt amb les persones que han estat a prop i que han estat atenent aquesta altra persona és que entren en fase depressiva, no? Mm. Quan dius, ostres, s'haurà alliberat i podrà reprendre les seves activitats, resulta que no és així.
No, és tot el contrari.
Resulta que entren en fase depressiva perquè hi havia, en certa manera, una fusió amb aquest rol de cuidador. I ara que no tinc aquest rol, com he perdut la meva identitat, qui sóc, no? Uh-huh. I això ens pot arrossegar cap aquí. Pel que fa a la fatiga per compassió, al burnout del cuidador, doncs, bàsicament, estem parlant d'un esgotament a nivell físic i emocional que s'acaba donant perquè estic en contacte constant amb el patiment i amb el malestar. I aquí sí que tenim una sèrie de símptomes que convé que tinguem presents perquè, a més, a la llarga ens poden portar a fer el nostre rol de cuidador malament, és a dir, a ser poc efectius. Mm? Uh-huh. Tindríem com a primer símptoma l'esgotament emocional i físic, això és clau.
I tant.
Després tenim també el que s'anomena una despersonalització, és a dir, que com a mecanisme de protecció meu, com que l'altre em reclama molts recursos, acabo desenvolupant fins i tot actituds que són negatives cap a la persona que estic cuidant i acabo pillant mania, parlant clar. Però per què? Perquè em demana tant i jo, al final, el meu dipòsit de no? Ens hem d'imaginar que som com un vehicle, al final.
Sí, sí.
El meu dipòsit de tant donar i poc complir, perquè són feines que sí que t'omple cuidar algú i tractar-lo bé, evidentment, però al final nosaltres també necessitem temps per nosaltres mateixos i són feines aquestes que, a banda de ser poc reconegudes, no deixen massa temps per un mateix. I al final el nostre dipòsit es va buidant i acabem per agafar mania en aquella persona que estem cuidant.
Clar, perquè t'absorbeix, oi?
Exacte.
Ens ho fem nosaltres mateixos, però és així.
Perquè sí, clar, ens ho fem nosaltres mateixos si no hem sabut gestionar o no hem pogut gestionar millor les coses, perquè a vegades hi ha situacions i situacions, hi ha situacions que jo reconec que són molt complicades, molt, molt complicades. Però, per una banda, anem agafant mania i per l'altra ens anem sentint culpables d'agafar mania, perquè sabem que al final l'altra persona no ho ha decidit tampoc la situació en la que està.
I tant,
Això també pot donar-se amb una pèrdua d'empatia. És a dir, que com a mecanisme de protecció, com que veig que l'altre està patint molt i no puc estar connectada tota l'estona en aquell patiment, el que faig és deixar de connectar-hi. Per tant, ja veieu que aquí la feina de cuidador la farem menys efectiva amb aquestes dues coses que acabo de dir. Després també trobarem dificultats en la son i canvis en els hàbits alimentaris, i com a símptomes físics, aquells deguts a l'estrès crònic, que serien mal de cap, irritabilitat, problemes digestius, fatiga crònica. Per què? Perquè normalment el cuidador sí que pot patir estrès crònic. Recordem ràpidament que l'estrès es dona quan tinc més demandes exteriors que no pas recursos per afrontar, cosa que sol passar en aquestes situacions. I aquí ja entrem en una situació d'estrès que ens portarà cap aquí.
Clar,
i finalment...
No digues, digues, endavant.
No, anava a dir que finalment tot això el que ens porta, a més, és a tenir sentiments d'impotència, de no poder-ho fer millor, i en moltes ocasions aïllament social, que són dos components que tampoc ajuden massa, no?
No, jo anava a parlar, això pot passar doncs, a nivell familiar, a nivell amical, les persones que s'hi dediquen de manera professional també han d'haver doncs, rebut uns cursos, uns estudis físics i mentals, no?, per poder fer aquesta feina, perquè, evidentment, com en moltes feines, no tothom val, no?
Clar, evidentment. El que passa que també això té molt a veure amb les circumstàncies vitals de cadascú, no? Sí que hi ha temporades que són feines que es poden portar millor Hi ha temporades que es poden portar pitjor, però el que sí està clar és que feines de tipus sanitari o tipus social, per dir-ho d'alguna manera, tenen aquest component de risc de patir en algun moment donat fatiga per compassió.
Uh-huh.
És de no poder donar més perquè ja tenim els dipòsits buits, no? Clar,
i com els podem omplir?
Ara anem a...
Vinga, anem a la solució.
Mireu, el primer punt és l'autocura. Què passa? Que sovint, quan estem pendents del benestar de l'altra persona, el que fem és oblidar-nos de forma natural de les nostres necessitats, no? Mm-hmm. Com que l'altra persona em necessita molt, doncs jo vaig, poquet a poquet, descuidant les meves prioritats. Sí. Llavors, el primer que hauríem de fer és replantejar aquest punt. Com us he dit, no és egoista fer això. De fet, és millor perquè si no perdrem efectivitat en les cures que farem, perquè correm el risc de perdre empatia o de despersonalitzar l'altra persona. Aleshores, aquí hi ha coses molt senzilles de fer, que són realitzar activitats que ens aportin plaer, allò que ens agradi, practicar exercici, practicar meditació, escoltar música, fer una estoneta de lectura, pintar-me les ungles, m'ho invento.
Cadascú, sí, sí, sí.
Una activitat que, ostres, amb això em fa sentir bé. Per poder fer això, què he de fer? Establir límits. És una condició indispensable perquè jo pugui anar obtenint temps per la meva autocura. I aquí, doncs, potser podríem realitzar un llistat de tasques i veure on som nosaltres imprescindibles i a on no. A on no siguem imprescindibles, pot estar una altra persona. Fins on no arribi jo, pot arribar l'altra. Per fer això, serà fonamental que busquem suport. I aquí es tracta de repartir responsabilitats. Sí que hi haurà coses que sempre haurà de fer el cuidador referent, no? Parlo, per exemple, en el cas de les famílies que tenen a càrrec persones grans, sempre hi ha un membre de la família que és com el referent d'aquella persona,
això
no? Com
sempre
el tutor.
Passa, sí, sí.
Però aquesta persona no ha d'estar en totes les responsabilitats. Potser n'hi ha unes que són molt importants que les porti ell, però a les altres pot arribar algun altre membre de la família o fins i tot es poden contractar professionals. I també és important buscar suport emocional. Què t'he dit abans? Abans t'he dit que durant el burnout es produeixen sentiments que són molt contradictoris. Mm-hmm. D'una banda li agafo mania a la persona, dic és que no puc més amb ell, és que és tossut, és que em posa nerviosa, i de l'altra tinc sentiment de culpa.
Sí, et sents supermalament, no? Perquè pel fet de pensar-ho, només.
Pel fet de pensar-ho, jo no hauria d'estar pensant això, perquè aquesta persona em necessita. Per això és molt important que puguem trobar algun espai per buidar el pap.
Uh-huh.
Això pot ser amb amics, pot ser amb professionals o amb qui millor se senti, no, la persona, però sí que és important anar buidant el cap, perquè si no tot aquest discurs es va fent gran i unit a la situació que ja és complicada de per si, d'haver de cuidar d'algú, doncs encara ens augmenta més aquest estrès. I després, i molt important, aquesta és molt important, és mantenir relacions socials. Per què? Perquè estem en contacte directe amb el patiment i amb el malestar. Si no sortim d'aquest cercle i quedem amb gent, anava a dir que està bé, bueno, que, amb gent que ens aportarà discursos diferents al final, no? Que ens explicaran, doncs mira, a mi m'ha passat això, m'ha passat allò altre. Si no sortim d'aquest bucle, ens anem enfonsant a poc a poc i acabem cremadíssims, perquè és normal. Per tant, és superimportant que tinguem aquest espai per mantenir les relacions socials i que puguem compensar les dues tasques, no?
Uh-huh. Sí, sí.
Fixa't que això també pot passar una miqueta amb els nens petits.
Oh, mira, ho estava pensant ara mateix, sí.
Clar, això també pot passar una mica quan estem a càrrec d'un nen petit. I de fet, sense els pares que diuen, oh, ja té 2 anys i comença el col·le, que bé. Però sí que és veritat que la diferència és que un nen petit, l'estat anímic, no el té tan tocat.
Sí.
Com una persona que està malalta o com una persona que està en un procés d'envelliment i que veu com les seves facultats se van apagant, no? Amb els nens petits no passa tant i per aquí es va compensant. Sí que és veritat que també es pot arribar a un burnout bastant ràpid,
La veritat és que sí, però és totalment diferent, no té res a veure. No té res a veure.
Clar.
Sí, sí, jo estic pensant, per exemple, suposo avui en dia també es fa, no?, quan era petita, hi havia gent, principalment eren monges aleshores, les monges de la vetlla, no?, que anaven a les nits a vetllar els malalts, oi? Per exemple, uh-huh. que estaven uh-huh. a casa o que estaven en un hospital. Aquí al Principat d'Andorra també tenim, per exemple, gent que no estan una jornada amb algú dependent, però sí van a l'hospital a acompanyar els malalts.
Exacte.
Que també és una feina gratificant. Clar, no té res a veure amb una persona que hi dedica doncs, tota la seva jornada, o fins i tot, no, ja no parlo només de les 8 hores, fins i tot hi ha gent interna, no?, dins d'una casa, o que són la persona cuidadora i el malalt o malalta, no? Uh-huh. I conviu les 24 hores, que uh-huh. això també es dona molt, no?
Sí, sí, sí. I que són feines que jo penso que no són prou reconegudes, no se les té bastant en compte. Són grans feines, al final són feines molt absorbents.
Sí.
I que s'ha de, ens hem de mentalitzar de que per fer-les bé, per salvar algú, primer hem d'estar bé nosaltres.
Totalment, dir, d'acord.
Si comencem a estirar sí. la mà a algú que està al mar, des d'una barca, i caiem nosaltres a l'aigua, no serveix.
No.
Per tant, hem d'estar nosaltres primer molt assegurats i després començar a estirar. Però això, que sona molt lògic, no?, en la teoria, diguéssim que a l'àmbit pràctic no ens en sortim tant. No ens en sortim tant, costa més, no?, prioritzar el nostre benestar per després poder ajudar amb una altra persona. En l'àmbit teòric ho entenem, però sí. a la pràctica, bueno, si puc fer una hora més la faig perquè pobret.
Clar.
I així anem estirant.
Sí, sí, però el que ens deies, no?, cal estar fort, a veure, evidentment, físicament, però anímicament, psicològicament, uh-huh. doncs és fonamental, per segons sí. quines tasques,
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, perquè, a més, fixa't que si estem fort psicològicament, doncs tenim més la motivació per cuidar també el cos físic, perquè, al final, no són dues entitats separades, això ho hem dit en moltes ocasions, són dues entitats que van juntes. Llavors, si menjo bé, si dormo les meves hores, si procuro anar-me equilibrant amb les meves coses, és evident que funcionaré millor i ajudaré millor els altres. Però si no és així, no em dono el temps de menjar perquè és que he de fer no sé què, no em dono el temps de dormir perquè, clar, he d'estar pendent de les nits d'aquesta persona.
Et vas debilitant.
Estic pendent durant el dia. Clar, és que al final acabem malalts.
Sí, 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 sí.
Al final acabem plantant una llavor molt perillosa, que és el que et deia, no?, en aquesta fusió amb el rol de cuidador, també aquesta llavor que plantem, que acabem funcionant malament nosaltres.
Sí, sí. Doncs, i llavors, aquí ve el quid de la qüestió. Si estem en alguna situació de la que ens ha explicat la Laura, coneixem d'algú, o sospitem de que es pot arribar a donar tot plegat abans, doncs millor el remei que la malaltia i acudir doncs, a professionals com vosaltres, que també hem dit que els psicòlegs també van a veure els psicòlegs, també van amb les consultes dels psicòlegs.
I tant. I tant, i tant. I de fet hi ha escoles on és condició necessària, no?, per practicar certes teràpies, de que et facis fer teràpia per algun altre o que et facis supervisar. Vull dir que no ha de fer vergonya ni molt menys,
I tant que no. Doncs moltíssimes gràcies, Laura, per acompanyar-nos un dia més aquí a la ràdio. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs apa, que marxem. Avui no hi ha futbol, no?
Bueno, sí, però
sí,
no...
Sí que n'hi ha?
Sí, la Copa... Bueno, el que abans era la Copa de la UEFA, però vaja, passo, ja en tinc prou de futbol, ja en tinc prou.
Però vull dir, la Champions ja s'ha acabat, acabat els partits, la setmana que ve tornem-hi, oi?
Sí, la setmana que ve els partits de tornada, que
ai,
en aquest
senyor.
Cas seran... En aquest cas dic seran el Barça i l'Atlètic de Madrid, que jugaran dimarts que ve, i el Real Madrid ho farà dimecres.
Però no junts, eh?
No.
Cadascú les tornades.
Cadascú les tornades, que són realment molt, molt espectaculars com està resultant doncs, aquesta Champions.
No us volem marejar més amb el futbol, sí que us volem deixar amb la veu, amb Frank Sinatra. Anem fins al 1966, any en què s'enregistra la peça Strangers in the Night.
Una de les grans cançons de la història, una de les grans cançons de la història. I, a més, és que es donava la circumstància de que Frank Sinatra l'enregistrava un 11 d'abril, com avui, però, com deies bé, del 66.
Fins demà, adeu-siau.
Adeu.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo, da 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 da